Digue'm, de què estem parlant
home,
aquests dies?
Home, de què estem parlant aquests dies i que tu vens fort avui. Sí, senyor.
De la falta de llibertats.
Ai,
el que nosaltres vivim és res amb el que fa anys que pateix la gent del Sàhara Occidental. Només un petit exemple. El fet d'anar a la platja. O sigui, aquesta gent, els que viuen als territoris ocupats, fa anys que no se'ls permet anar a la platja encara que la tinguin a tocar de casa. Llavors, avui volem parlar una mica del Sàhara a partir d'un documental que acaba d'aparèixer i que està molt bé, però abans d'entrar-hi, fem una mica Sàhara per a Damis.
Molt bé, sí.
Expliquem allò...
Sí, per favor.
Exactament en què consisteix això del Sàhara, per si algú aterra en aquest planeta en aquest moment. Mm. És a dir, allà tenim un trosset de l'Àfrica, un trosset de desert que va ser durant 100 anys colonitzat per Espanya. O sigui, que va arribar a ser fins i tot província espanyola. Mm-hmm. I, de fet, encara ara, Espanya, segons el dret internacional, és la potència administradora d'aquest territori. El que passa que qui l'administra ara és el Marroc, perquè des dels 76 Espanya va entregar aquest territori del Sàhara Occidental als marroquins i, des de llavors, els marroquins el que fan és intentar dominar els saharauis tant com poden i intentar convèncer-los que no s'independitzin i que siguin marroquins. De fet, els saharauis...
Bueno, ho has explicat molt suaument. Perquè jo crec que no és que fan el possible per... Ho fan d'una forma brutal, diguéssim, no?
Bueno, sí,
el Marroc
sí,
és violència... un dels problemes que jo crec que hi ha al Sàhara és la violència sistemàtica del Marroc
totalment
contra el Sàhara Occidental. No volen confiar-los, convèncer res, no van allà per la... No hi ha taules de diàleg, vaja.
Aquest no és el problema. Aquest és el problema, és que no s'està parlant i que hi ha... A Espanya i a Marroc, sobretot, el que li interessa és que vagi passant el temps i que la gent del Sàhara, de fet, fa 30 anys que se'ls va prometre un referèndum d'independència, Marroc ho va prometre davant de Nacions Unides i encara l'esperen. I, de fet, amb això de la violència, és una mica el que explica el que passa ara. Hi ha dues versions del que passa ara. Una és que el Front Polisario ha trencat l'alto al foc i que, per tant, reneix una mica el conflicte entre aquesta gent, però hi ha qui diu que no hi ha hagut pau fins ara tampoc. És a dir, que semblava que ara hi havia pau i que no hi havia guerra, però en veritat hi havia molta violència, l'únic que només era uns els que l'exercien contra els altres. I a més, l'últim que ha passat és que Donald Trump ha donat suport a Marroc, també, o sigui que semblava que els Estats Units era una mica qui vetllava també perquè algun dia el Sàhara s'independitzés i tal, doncs ara Donald Trump s'ha ficat de costat del Marroc com Espanya està al costat del Marroc, no?
Sí.
Llavors, aquest 2021, aquest és un dels temes que seguiran molt vius i importants, tot i que no hi hagi periodistes sobre el terreny que ens ho puguin explicar, però el que sí que tenim és aquest documental, que està molt bé, que ho recomano, que són només 40...
Perdó, deixa'm dir abans que les Nacions Unides opina que el Sàhara Occidental no és del Marroc, eh? No és marroquí. Nacions Unides, això ho dic bé?
Clar, les resolucions internacionals diuen una cosa molt clara, que és que aquesta gent hauria de poder-se independitzar, que no pot exercir-se la violència contra ells, el que passa que aquí ningú està fent cas d'aquestes resolucions internacionals, no? I els mateixos Estats Units, Marroc, Espanya i tal, doncs fan una mica el que volen, no? I el que més a més està passant és que amb aquesta situació una mica de caos, de desregulació, de descontrol, hi ha moltes empreses, sobretot espanyoles, que s'estan aprofitant d'aquesta situació, i això és el que explica aquest documental, que es diu Ocupación S.A., que l'ha fet una ONG basca, que es diu Mundubat i que el podeu trobar aquests dies gratis a internet. Aquest és el tràiler.
Sin combustible no funciona ninguna sociedad. Marruecos no tiene ninguna capacidad de refino. Por tanto, tiene que importar el petróleo y lo importa de España.
La economía se mueve a través del turismo y la construcción. Y casualmente ambos se nutren de arena saharaui.
Marruecos es uno de los mejores clientes de las empresas de armamento español.
Hablamos de un territorio muy estratégico, no solamente para el IBEX 35, sino, y esto es muy importante, para las grandes familias en España.
Las empresas europeas, también evidentemente españolas, contribuyen y se benefician del expolio de esos recursos.
Ese es el principal interés de Marruecos, que está buscando desesperadamente el reconocimiento internacional de su ocupación ilegal.
Que sea arena, que sea energía eólica o que sea tomates, es exactamente igual, desde el punto de vista jurídico.
Marc, el documental s'explica com la meitat d'empreses de l'IBEX 35 tenen interessos a la zona.
Sí, perquè clar, aquest és el tema, no? Que el Sàhara en veritat és un territori ric, en peix, per exemple, en fosfats. Hi ha càlculs que diuen que els saharauis podrien tenir 1.000 milions de beneficis l'any si gestionessin bé això, el que passa que clar, no ho poden gestionar, no veuen ni cinc, que els marroquins controlen el seu territori. Hi ha 100.000 persones vivint en camps de refugiats d'una manera permanent, i tenim totes aquestes empreses, per exemple, la que porta el peix a Mercadona, Siemens, Repsol, Cepsa, o per exemple hi ha una empresa que porta a sorra de les platges del Sàhara a les platges de Canàries. Això va passant doncs a 2019 o 2020, i en el documental apareixen molts catalans, apareixen activistes catalans, apareix un saharaui que viu a Barcelona, apareix una senyora de Alacant que li han tret l'ull per protestar, un activista saharaui, i apareix també un periodista que és el Pol Pareja, que és un periodista del diario.es, que ha documentat com Espanya ven sense cap mena de control armes, material militar al Marroc, que després això es fa d'una manera completament opaca i que no queda als registres, i que són molts milions que cada any Espanya va venint d'armament a aquest país.
Doncs escolta una cosa, que ens ho expliqui ell mateix. Pol Pareja, quin honor tenir-te amb nosaltres. Vostè primer, què tal estàs?
Bon dia, molt bé, com esteu?
Molt bon dia, company, gràcies per atendre'ns. Mira, aprofito per dir que un bon regal de rei seria fer-vos subscriptors del diario.es, que és una cosa que qualsevol persona civilitzada en aquest país hauria de fer.
Estic completament d'acord.
Sí o no, esclar.
Sí, home.
Escolta'm, Marc Serena, el Pol Pareja, tot teu.
Bueno, el Pol va publicar fa un any aquesta notícia, aquesta exclusiva, no?, explicant que Espanya envia vaixells, vehicles blindats al Marroc, que es fa de manera opaca possible. Però vaja, ho vam publicar fa un any i no sé si ha passat alguna cosa o això s'ha quedat així.
No, la veritat és que no ha passat res, com tantes altres coses que anem publicant, però sobretot tot el que refereix a les exportacions d'armament, que hem demostrat moltes vegades que es vulnera la normativa europea i nacional, doncs hem publicat moltes notícies sobre el tema, tant vinculades a Marroc com a altres països. Però la veritat és que no, és una mica frustrant perquè no canvia res, no canvia res i no hi ha conseqüències tampoc.
Tot i que canvia el govern, diguéssim, perdona, tot i que canvia el govern, ara tenim un govern de coalició, abans hi havia el del PP, que teòricament havien de ser governs distints, en aquest tema no canvia res, Espanya no canvia res.
Bueno, podria dir que durant l'últim any i mig hi ha hagut certa declaració d'intencions, no?, d'intentar que es controli una mica més aquest tipus d'exportacions, o com a mínim hi hagi una mica més de transparència sobre les decisions, però bueno, de moment et podria dir que tot el que s'ha fet és molt de cara a la galeria i que hi ha poc canvi real sobre el control de les exportacions d'armament.
Tu, Pol, ens podries resumir exactament què és el que s'exporta? Perquè hi ha peix, armes, sorra, deien Marc, petroli, energia eòlica... O sigui, el problema exacte quin és? Què és el que denuncieu? O el que heu descobert?
Nosaltres el que denunciàvem a la investigació que vam treure era que s'estaven exportant vaixells militars a Marroc, que precisament s'estan fent servir en el Sàhara, i per un cantó que s'estaven exportant com si fossin vaixells, diguéssim, de navegació marina o salvavides, quan en veritat eren vaixells militars amb armament.
És aquella naviera gallega, no?
Tal qual, sí, es diu Rotman. Naviera...
Sí.
I, bueno, vam demostrar això i per un altre cantó vam demostrar que també s'estaven enviant centenars de vehicles blindats que també s'estaven fent servir al Sàhara per reprimir les protestes. I, en principi, hi ha una normativa espanyola i una altra europea que diu que en aquests supòsits no s'haurien de poder exportar material militar, si s'han de fer servir doncs, per reprimir a la població, per vulnerar drets humans, però clar, és una normativa tan ambigua que es colen totes les exportacions i segueixen fent.
Marc, tot teu.
No, creieu que nosaltres d'allà traiem, aquestes empreses espanyoles fan grans beneficis traient el peix, traient el pop, no?, que després etiqueta un com fet al Marroc, però en veritat és del Sàhara, i nosaltres el que es porta cap allà són armes, i en l'article que tenia el Pol explicava que en els últims 7 anys ha exportat material per valor de 500 milions, o sigui que realment són molts diners, i són molts diners que es mouen, i aquestes grans empreses doncs es beneficien moltíssim d'aquesta situació, o sigui que en veritat Espanya s'està beneficiant moltíssim d'aquesta situació tan desgraciada que viu la gent del Sàhara des de fa tants anys.
Escolta'm una cosa, company, no tinc massa més temps. De totes maneres, et vull agrair moltíssim, Pol Pareja, que ens hagis atès, i torno a insistir, perquè crec que l'oportunitat és bona, que no podeu deixar de llegir les cròniques al diario.es del Pol Pareja, però és que no podeu llegir a més al diario.es, francament tu.
Moltes gràcies, Marc.
És veritat. Oye, Jacobo de Arce, ara que te tengo aquí, qui va ser la primera persona, perquè tu sabràs d'avalanches, però la primera persona fa 450 50 anys que es va fer del diario.es, que dec ser el segon que es va... Vaig ser jo i jo els deia a la gent, escolta'm,
que aquest, sé,
sí. A veure, per favor, que sois totes molt modernes i totes molt d'esquerres, però la primera del vostre entorn. Home, per favor, és que t'ho dic sincerament, Pol Pareja. I em miraven com dient, però el diario.es que és? Dic, pues hombre, de tal... A mi, saps, ho vaig fer també perquè el director el trobava guapo.
Bueno, mentre no confongueu amb Okay Diario, tot bé.
No, per favor, mare de Déu.
Que això es passa a vegades.
Bueno, és que la gent, de veritat, Déu, ens hem de fixar una mica més. Pol Pareja, moltíssimes gràcies, però abans tu deies una cosa, Marc, vols acabar amb una cançó, no?
Sí, bueno, dir-vos que el documental es diu Ocupación S.A., que són 40 minuts, que està penjat al Vimeo, que podeu trobar gratuïtament, que el penjarem a les xarxes del programa.
Molt bé.
I vull acabar amb una cançó, perquè aquí a Catalunya hem tingut gent que està a favor i en contra de la independència del Sàhara. O sigui, per exemple, Juanjo el Goytisolo...
El Goytisolo amb això també, quina pena, quina ràbia. Perquè...
De la independència del Sàhara.
Ara també llegeix articles del Goytisolo a favor de la no independència del Sàhara i es fot un garbuix que és increïble, diguéssim. Saps? No
Goytisolo pot... que avui hagués fet 90 anys, justament avui.
Pobre, se va morir el 2017, em sembla. I, però el Goytisolo, que és un escriptor de primeríssima línia, li tenim molt de pressi, però amb això al Sàhara Occidental jo penso sempre, mare de Déu, quin garbuix, perquè clar, no pots oblidar la repressió del barroc quan parla del Sàhara Occidental, dic jo. A veure, i després, però en canvi hi ha gent que està una
exacte,
mica més...
Exacte, hi ha la cançó.
Més
o sigui,
sensible,
teníem a Catalunya
cançó.
Una de les principals veus en defensa dels saharauis, una noia que es diu Mariem Hassam, que va morir a Sabadell, que és on vivia, el 2015, i té aquesta cançó estil jazz, que es diu Jo sóc saharaui i vull viure en una terra lliure.
Escolta, doncs amb aquesta passem a publicitat. Gràcies, Marc. Fins ara. Pol Pareja, gràcies.
Adéu, una abraçada. Ana saharauia. Ana saharauia.
Té primer, a RAC1, amb Marc Giró.